Bon dia. Les altes velocitats i les distraccions han estat les principals causes d'accidents a la Garrotxa durant el 2024.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ha sigut un any una miqueta favorable en quant a l'accidentabilitat, ja que hem pogut una miqueta reduir els números que teníem d'anys anteriors. Mm-hmm. Ha estat un any que se'ns ha baixat una miqueta la sinistralitat en quant a accidentabilitat de ferits lleus. Ferits greus estem una miqueta més igual que l'any passat.
Acabem d'escoltar el cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa, el ripollès Albert Domenche, que ha fet balanç d'aquestes dades del darrer any en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Celebra, entre altres coses, que hagi estat un any amb millors xifres d'accidentalitat que el darrer i considera que cada vegada hi ha més conscienciació a la carretera. Això sí, assegura que encara hi ha feina per fer. De seguida en coneixem tots els detalls i totes les dades, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 9 de gener del 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Santa Pau asfalta el 80% de la carretera de Sant Martí. Aquesta és una de les vies principals del municipi i era una demanda històrica dels veïns. Les obres de millora han tingut un cost aproximat d'uns 120.000 euros. L'arbrat del carrer Molleres d'Olot genera controvèrsia entre PSC i l'equip de govern de l'Ajuntament. Segons els socialistes, l'espècie escollida no és l'adequada per a aquesta zona de la ciutat perquè no fa suficient ombra. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Argelaguer millorarà la carretera d'Olot, substituirà canonades i continuarà arreglant el barri vell. Són alguns dels objectius per aquest any que confia tirar endavant si arriben les ajudes del Pla Únic d'Obres i Serveis. En cultura, els tallers centrats en l'elaboració de productes naturals i les propostes culinàries protagonitzen la nova programació per als joves d'Olot. De gener a juny, el servei oferirà una vintena d'activitats. En esports, l'hoquei Olot estrena el 2025 visitant la pista del Club Hoquei Palafrugell. Els olotins hi arriben després d'encadenar 5 partits consecutius sense perdre. Per la banda dels del Baix Empordà, encara no han perdut cap partit a casa en el que va de Lliga. També pujarem sobre les dues rodes de Martí Vayreda, que afronta aquest any una nova temporada de bicitrial amb un plus de motivació. El garrotxí ha acabat sisè del món aquest curs sense molèsties al genoll, tot i que l'operació al menisc el va mantenir apartat durant uns mesos. I tancarem l'informatiu parlant de Ferrer Xocolata, que commemora els 36 anys de la Font de l'Àngel amb una escultura gegant de xocolata negra. El propietari Jordi Ferrer explica que feia temps que tenia ganes de representar aquesta figura.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Jové accepta l'oferta de la nova direcció d'Esquerra i es mantindrà com a president del partit al Parlament. Va formar part de la candidatura de Nova Esquerra Nacional que es va enfrontar a la llista d'Oriol Junqueras. Lleida va tancar el 2024 com la capital catalana amb una major rendibilitat de l'habitatge, fins al 7,3%. Barcelona es va situar en tercer lloc amb un 6%, segons un estudi d'Idealista. Els experts proposen al Ministeri de Treball una pujada del salari mínim interprofessional fins als 1.184 euros al mes. Els assessors plantegen al govern espanyol que incrementi els sous més baixos un 3,4% o un 4,4% aquest any. El govern espanyol especialitzarà jutjats d'instrucció en violències masclistes per assumir nous delictes. La nova llei d'eficiència de la justícia preveu atribuir als jutjats de violència domèstica tots els delictes masclistes. En l'àmbit internacional, Brussel·les avisa Meta que haurà d'emetre una anàlisi de riscos si vol canviar el seu programa de verificació a la Unió Europea. La Comissió Europea rebutja la censura i defensa que la llei de serveis digitals pretén eliminar continguts il·legals. I sobreviu 13 dies a les muntanyes d'Austràlia menjant dues barres de cereals i frits silvestres. Han trobat en bon estat de salut el jove excursionista de 23 anys, desaparegut al Parc Nacional de Kosciuszko.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ni avui ni demà preveiem gaire fred ni pluges. Per tant, continua aquesta situació de vents de ponent amb estones de garbí i déu-n'hi-do quines temperatures pràcticament del mes de març que ens estan portant aquests dies. Realment sorprenent. Arribàvem a temperatures de 20 a 22 les més altes, especialment la zona prelitoral de Girona, o arribant als 18 graus a Olot. I aquesta matinada, plena matinada, hi ha hagut temperatures de 17-18 graus a Girona i a Medinyà. Temperatures extraordinàriament altes, amb vents de ponent que han arribat a cops de 60-70 per hora, per exemple, a Anglès, a la zona de la Selva o també a Muntanyola. Bé, hi ha llocs on no ha fet gaire vent i aquí ha baixat la temperatura. A Olot mínima 3, a Vic mínima 3, Olost, a Lluçanès, mínima 1 sota 0, Capdavànol, 1 sota 0 al Ripollès. Un dia més de sol, de 4 núvols prims, no hi ha d'haver precipitació i aquesta temperatura anormalment alta de dia. Estem parlant novament de valors de 15 a 20 graus a tot arreu, tant a l'interior com a la costa. Déu-n'hi-do quina temperatura poc hivernal que estem tenint aquests dies. Divendres exactament igual, arribarem fins i tot a temperatures semblants, de 15 a 20 graus, puntualment una mica més altes, cap a la costa i prelitoral, i aquest vent de ponent i garbí. Hi ha un canvi de temps aquest cap de setmana, per tant, compte que això pot fer un tomb. Dissabte, dia marcat per un front de núvols, matí i migdia, pot ploure una mica a l'interior i al nord, poca cosa, o també podria nevar al Pirineu cap a 1.800 metres o 2.000 metres inicialment. Poca pluja, poca neu, però començarà a baixar la temperatura. I diumenge i dilluns, ambient de ple hivern, les temperatures baixaran a tot arreu 5 o 7 graus i al Pirineu poden baixar més de 12 graus. És a dir, diumenge i dilluns, ambient ja d'hivern.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 9 de gener del 2025 a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radiolot.cat. Les altes velocitats i les distraccions han estat les principals causes d'accidents a la Garrotxa durant el 2024. Des de Mossos d'Esquadra també remarquen el repunt de casos de conductors sota els efectes de les drogues. El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa del Ripollès, Albert Domenche, ha fet balanç de les dades del darrer any en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Celebra que hagi estat un any amb millors xifres d'accidentalitat que el darrer i considera que cada vegada hi ha més conscienciació a la carretera.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
A la xarxa interurbana de la Garrotxa hi ha hagut 74 accidents amb persones implicades, ja siguin persones ferides greus o lleus, durant el 2024. Són dades del Servei Català de Trànsit a les quals hi ha tingut accés Ràdio Olot i Olot Televisió. És una tendència que es manté en els darrers anys i que, a diferència dels anteriors, enguany no es comptabilitza cap víctima mortal pel que fa a aquesta xarxa gestionada pel cos de Mossos d'Esquadra. Entre aquests accidents hi ha hagut un total de 8 persones ferides greus. Pel que fa a lleus, n'hi ha hagut 89, sempre tenint en compte que són dades recollides per Mossos d'Esquadra i que, per exemple, no comptabilitzen alguns accidents que hagin passat al centre d'Olot, on la competència principal la té la policia municipal. Segons el cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa i el Ripollès, Albert Domenche, es pot considerar que aquest 2024 ha estat un any positiu.
Ha sigut un any una miqueta favorable en quant a l'accidentabilitat, ja que hem pogut una miqueta reduir els números que teníem d'anys anteriors. Uh-huh. Ha estat un any que se'ns ha baixat una miqueta la sinistralitat en quant a accidentabilitat de ferits lleus, ferits greus estem una mica de més igual que l'any passat.
Domenche remarca el bon comportament de molts conductors, però també detalla la part negativa.
S'ha de felicitar a la població de la Garrotxa, perquè cada vegada tenim una miqueta menys accidentabilitat i això és gràcies a que la gent es consciencia. No vol dir pas que tothom faci un comportament exemplar. Per exemple, sí que hem notat que el més que tenim d'accidentabilitat és per causes d'excessos de velocitat i distraccions.
Dins aquesta sèrie d'infraccions també s'inclouen aquells conductors que van sota els efectes de les drogues. El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa al Ripollès reconeix que han notat un increment en aquest aspecte.
I ara hem trobat un petit repunt, que és una miqueta preocupant, de vehicles que condueixen amb afectació de drogues a l'organisme. Aquest sí que ens ha pujat una miqueta, però des del sector, des de la unitat de trànsit de la Garrotxa, estem molt a sobre, ja que el Servei Català ens dona unes directrius de que fem una sèrie de controls.
Des de Mossos d'Esquadra fan una crida a la responsabilitat a les carreteres i la conscienciació per mantenir i reduir les xifres d'accidentalitat arreu de la comarca, com ha estat el cas d'aquest 2024. Precisament parlant de carreteres, l'Ajuntament de Santa Pau ha asfaltat el 80% de la carretera Sant Martí. Aquesta és una de les vies principals del municipi i era una demanda històrica dels veïns. Les obres de millora han tingut un cost aproximat d'uns 120.000 euros que s'han finançat a través de subvencions. Ens en dona més detalls el nostre company, Aniol Puigvert.
S'han acabat les obres de millora d'asfaltatge a un dels principals trams de Santa Pau. Feia temps que els veïns i veïnes del municipi reclamaven millores en aquesta via, ja que estava malmesa i cada cop era de més difícil accés. Ara, l'Ajuntament de Santa Pau ha finalitzat les actuacions del 80% del total de la carretera de Sant Martí. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, explica que els hagués agradat poder arreglar tota la via, però que la idea és poder-ho dur a terme més endavant.
Sí, era una obra molt demanada, molt important. Volíem que s'hagués fet el 100% també de la carretera, només hem pogut arribar al 80%, però la veritat que les zones que estaven més malmeses s'han pogut arreglar i ara fa que puguis, no, que quan tu transites per la carretera sigui molt més fluid, perquè hi havia forats importants.
Les actuacions que han durat algunes setmanes han tingut un cost de 118.639 euros. Capó explica que, tot i ser una demanda històrica, als ajuntaments de pobles petits els costa molt poder arreglar carreteres perquè no tenen la capacitat econòmica per fer-ho i han de dependre de subvencions. En aquest cas, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha finançat el 96% de l'actuació, que suposa una quantitat econòmica de 96.911 euros. A més, aquest dimecres s'han aprovat els pressupostos de Santa Pau, que contemplen una partida per a realitzar millores en l'asfaltatge de diferents punts del poble. Una de les partides que s'han destinat i que cada any hi volen anar treballant és tot el tema de l'asfalt.
Una de les partides que hem destinat i que cada any hi volem anar treballant és amb tot el tema del rec asfàltic. Però en principi volem aprofitar, més que ara les carreteres, treballar una mica més els carrers urbans dels dos nuclis importants que tenim, que són Cala Guapa i Santa Pau.
A part de les obres de la carretera de Sant Martí, també s'han executat obres de millora a l'Avinguda de l'Estany, una actuació molt necessària que té com a objectiu connectar les voreres i facilitar l'accés al municipi.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'arbrat del carrer Mulleres genera controvèrsia entre PSC i l'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot. Segons els socialistes, l'espècie escollida no és l'adequada per a aquesta zona de la ciutat perquè no fa suficient ombra. Segons el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, l'elecció és la correcta perquè s'han deixat aconsellar pel SIGMA i per experts en paisatgisme. Aquest va ser un dels temes motiu de discussió en el darrer ple. Gerard Puigdemont.
El PSC d'Olot pensa que l'equip de govern no ha estat encertat a l'hora d'escollir el tipus d'arbre que s'està col·locant al carrer Mulleres. El ginkgo biloba ha estat l'espècie que s'ha decidit plantar en aquest punt de la ciutat. Marina Alegre diu que és un tipus d'arbre que donarà poca ombra i que s'estan col·locant amb una separació excessiva entre uns i altres.
És una espècie amb cert interès ornamental, però considerem que és poc adequat per alineacions urbanes. Aquest arbre tendeix a desenvolupar una forma piramidal amb una base ampla i la seva capacitat per proporcionar ombra és bastant limitada. A més, té un creixement molt lent que no garanteix una millora ràpida de l'espai urbà.
Segons el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, l'elecció ha estat la correcta. Diu que és un tipus d'arbre adequat per alineacions de carrers, resistent, pràcticament lliure de plagues i que s'estan col·locant a una distància correcta entre uns i altres. Assumeix que tardaran a créixer i a donar cert ombra, però com el temps s'aconseguirà i que s'aposta per un tipus d'arbre que pot durar molts anys.
Nosaltres pensem que sí que és encertada perquè ens hem assessorat amb els tècnics de Sigma i, per tant, especialistes en arboricultura, però no només això, sinó que ens hem també assessorat amb un estudi de paisatgistes i, per tant, doncs, estem convençuts que hem accedit als professionals experts en aquesta matèria per tenir un arbrat que pugui funcionar en una zona com aquesta i, per tant, podem entendre que vostès poden haurien triat un altre, però el que sí que vull deixar palès que no és una tria a l'atzar.
L'arbrat del carrer Molleres va ser motiu de debat en el darrer ple. El regidor Sellabona va respondre a la portaveu socialista Marina Alegre que no hi ha motiu de preocupació pel que fa a les possibles males olors que poden generar aquest tipus d'arbres, donat que els exemplars que s'han plantat al carrer Molleres són mascles.
A Argelaguer, l'Ajuntament millorarà la carretera d'Olot, substituirà canonades i continuarà arreglant el barri vell. Són alguns dels objectius per aquest any que confia tirar endavant si arriba les ajudes del Pla Únic d'Obres i Serveis. Tot això després d'haver ja completat les obres de la plaça de la Generalitat.
Un cop completades les obres a la plaça Generalitat, on també es van fer actuacions de millora en la xarxa d'aigua, l'Ajuntament d'Argelaguer preveu ara fer millores a una part de canonades de la carretera d'Olot, la principal via del poble que encara no s'havia arreglat. Des del consistori tenen previst fer-ho amb l'ajuda d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, tot amb l'objectiu de ser encara més eficients hídricament. En parla Guillem Ballaz, alcalde d'Argelaguer.
És una inversió a ronda els 100.000 euros. És un esforç important per un poble com nosaltres, però aquí sí que hi ha una part important d'ajut de l'ACA tant en l'execució de l'obra com en la part del projecte, vull dir que és una obra que podrem fer en garanties. Esperem que aquest mitjans del 25 ja puguem engegar això.
En aquest sentit, Argelaguer encara aquest 2025 amb la idea d'iniciar noves obres importants pel poble, a l'espera de poder disposar d'ajudes de la Generalitat.
Ja estem pendents que surti el POSC, el pla, diguem-ne, que és el que ens permetrà fer una obra gran, diguem-ne, a la legislatura, que en el nostre cas dubtàvem de si ja que s'havia d'obrir la carretera, doncs acabar d'abordar la carretera, o seguir fent tota la renovació que s'ha fet des del barri vell, des d'Escarrivall del cantó de l'església. S'ha anat augmentant, l'última fase va ser la de la plaça i ara quedaria el carrer Major, diguem que és una altra de les zones que necessitaria renovació.
De mica en mica i amb l'ajuda de subvencions, municipis petits i amb poc pressupost com Argelaguer van renovant els seus carrers i espais al poble.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Moment de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. La Universitat de Girona i la Universitat de Perpinyà Via Domitia creen sinergies amb un projecte transfronterer concedit per la Comissió Europea. A través del projecte UniEscat es pretén crear una estructura permanent dins l'espai català transfronterer que permeti impulsar, gestionar i consolidar les col·laboracions entre estudiants i el personal de les dues universitats. El projecte coordinat per l'UIDG té una durada de 3 anys i un pressupost total que supera els 880.000 euros. Lloret de Mar ha posat la primera pedra a la nova residència de la gent gran i centre de dia que s'està construint a la zona d'altura de Can Buc, a l'avinguda Josep Pla Casadevall. L'edifici, que està previst que es pugui inaugurar l'any vinent, és el resultat de 20 anys de tràmits. El govern està compromès a fomentar una transformació de l'administració per agilitzar iniciatives com aquesta per fer front a l'envelliment de la població, tal com ha assegurat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo. Amb un pressupost d'11 milions d'euros, l'equipament tindrà capacitat per a 20 persones al centre de dia i per a 136 a la residència i s'ha dissenyat també perquè s'integri amb l'entorn. La façana quedarà coberta de vegetació. En successos, la Policia Nacional ha detingut 3 homes que tenien un cultiu de marihuana amb més de 700 plantes al garatge d'una casa de Maçanet de la Selva. Els agents van rebre una denúncia anònima al correu d'investigació alertant que hi havia la sospita que en aquell immoble de la urbanització Mont Barbat s'hi cultivava marihuana. A partir d'aquell moment, la Policia Nacional, en coordinació amb la Policia Local de Maçanet, van preparar un operatiu per fer el registre. Un cop van tenir autorització judicial, els policies van fer l'escorcoll amb la col·laboració de les unitats d'ordre públic de l'UIP de la Policia Nacional per assegurar la zona. I l'acusat de matar l'àvia de 90 anys escanyant la casa seva a Sant Gregori el 23 de juny del 2022 s'enfronta a 23 anys de presó. El fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu i l'atenuant d'anomalia mental. L'acusació pública relata que el processat va anar al domicili de la víctima, on tenia l'entrada prohibida pels conflictes incomptables que havia tingut amb la seva família. Va començar a discutir amb l'anciana, la va agredir i la va arrossegar fins a dins un lavabo que hi havia a la planta baixa. Allà la va escanyar fins a la mort. Després l'acusat va anar fins a l'hospital i el van ingressar perquè va dir que no es trobava bé. També va explicar que s'havia barallat amb l'àvia.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició. Ara i sempre, radiolot.cat, el teu referent.
Abans els esports en cultura, els tallers centrats en l'elaboració de productes naturals i les propostes culinàries protagonitzaran la nova programació per als joves d'Olot. De gener a juny, el servei oferirà una vintena d'activitats. Com a novetat, l'oficina jove obrirà un nou servei de préstec de jocs de taula. Ens en dona més detalls en Guillem Guardiola.
Un taller de cuina xinesa o l'elaboració d'espelmes aromàtiques. Són algunes de les propostes de tallers presents en la programació per als joves de la ciutat prevista per aquest 2025. Una programació que enguany se centra sobretot en propostes culinàries i també en l'elaboració de productes naturals. La tècnica de joventut, Naima Elgamuchi, detalla alguns d'aquests tallers.
Per a aquells que els agrada la cuina, tenim molta varietat. Aquest any hi ha la cuina xinesa, entre altres. També tenim postres saludables, tenim diferents varietats. I els que els agrada aprendre a elaborar productes naturals, tenim sabors naturals. Al febrer la Marta Morero ensenyarà com es fan les espelmes aromàtiques de manera artesana.
Les activitats s'adrecen als joves de la ciutat d'entre 16 i 30 anys. Altres propostes que completen el calendari d'activitats són un taller de mecànica bàsica de cotxe i un de moto, un taller de cianotípia i un altre d'antotípia o la sessió per aprendre a fer ratafia a càrrec de Júlia Juste. També hi seran presents la música i l'esport, tal com concreta el tècnic de joventut Kevin Casado.
També altres de més culturals, més musicals, com pot ser la iniciació a la guitarra, a taller de rap, de graffiti i inclús tallers més esportius com la iniciació al parkour.
Com a novetat, l'oficina jove ha obert un nou servei de préstec de jocs de taula. També es continuarà oferint la sala d'estudi per tothom que necessiti un espai on treballar amb connexió a internet. Ho explica el regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana.
I és veritat que la novetat que hi ha, diguéssim, en aquest semestre, i que també anem sempre intentant fer coses noves, és que aquí a l'oficina jove de l'hospici doncs hi ha jocs de taula que si els joves es poden venir, diguéssim, a un servei de préstec, igual que es fan els llibres, perquè també sabem que és una activitat que agrada molt i que llavors això ja pots jugar amb els teus amics o amb els teus companys.
Les inscripcions per a les activitats de la nova programació del JO al Segell de Joventut d'Olot són gratuïtes i ja estan obertes.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'hoquei Olot estrena el 2025 visitant la pista del Palafrugell. Els olotins hi arriben després d'encadenar 5 partits consecutius sense perdre el grup sud de l'hoquei Lliga Plata. Per la banda dels del Baix Empordà, encara no han perdut cap partit a casa en el que va de Lliga. Miqui Ràfols espera que l'equip segueixi la línia positiva del tram final del 2024 per seguir a la part alta de la taula. El partit es jugarà aquest diumenge quan passin 10 minuts del punt de les 4 de la tarda. Després de l'aturada nadalenca, la bola i els patins tornaran a rodar de la mà de l'hoquei Olot. El conjunt de Miqui Ràfols i Adrià Piera va marxar de vacances de Nadal golejant el Barça Atlètic, sumant 17 punts a la classificació i encadenant 5 partits consecutius sense perdre. És el millor moment de l'equip d'aquesta temporada i, evidentment, des que competeix a la categoria de plata, ara ja fa 4 cursos. Aquest diumenge torna a la Lliga i Ràfols destaca el compromís que té l'equip i que també ha demostrat durant aquesta petita aturada de la competició.
Estan compromesos aquesta setmana, el dilluns, que era dia de Reis, al vespre vam entrenar per intentar fer les 3 sessions i no perdre cap entrenament durant la setmana. La gent està motivada i al final necessitarem, com diem sempre, estar molt concentrats, ser molt humils, que ser un equip consistent, que és el que ens fa guanyar partits, encaixar pocs gols.
Els olotins visiten la pista del Club Hoquei Palafrugell, un conjunt que encara no ha perdut cap dels 4 partits que ha disputat a casa en el que va de temporada. Un rival que precisament ja es va rebre a l'Hoquei Olot en partit de Lliga Catalana, que va acabar amb empat a 1. El tècnic olotí detalla quin duel s'espera.
M'espero un partit complicat, el Palafrugell no ha perdut a casa, és un equip intens que allà ens va fer canviar el pla de partit perquè els volíem pressionar dalt i ens marxaven de les marques, un equip que també t'espera i t'exigeix molt a nivell físic.
I és època de propòsits i objectius. Què li demana esportivament Miqui Ràfols al 2025?
Intentar ser capaços de mantenir l'objectiu que ens van marcar a l'inici de temporada, que ara mateix s'està assolint, que és estar en aquestes places de dalt, mantenir-ho al llarg de tot el que queda de temporada i arribar a aquest tram final en aquestes posicions que ens permeti lluitar per tot.
El Club Hoquei Palafrugell Hoquei Olot jugarà aquest diumenge a les 4 i 10 de la tarda al pavelló municipal de Palafrugell, un partit que es podrà seguir en directe per Ràdio Olot i per Olot Televisió. Canviem les rodes dels patins per les rodes de la bici trial, on Martí Vaireda afronta aquest any una nova temporada amb un plus de motivació. El garrotxí ha acabat 6è del món aquest curs sense molèsties al genoll, tot i que l'operació al menisc el va mantenir apartat durant uns mesos. El pilot començarà els entrenaments aquest gener.
Una gloriosa tercera posició a Glasgow fa 2 temporades i un meritori 6è lloc fa només unes setmanes al Mundial de Bici Trial d'Abu Dhabi. El garrotxí Martí Vaireda arrenca aquest mateix gener els entrenaments per afrontar una nova temporada il·lusionant i, sobretot, amb una bona salut física. Les molèsties al genoll ja han desaparegut, tot i que el garrotxí destaca, sobretot, la gran motivació amb què enceta aquesta nova campanya.
Exactament, i no només començar net, sinó que jo estic molt menys cremat, per dir-ho d'una manera, molt més motivat que possiblement els meus rivals, que han fet una temporada molt llarga, perquè ells van començar ja pretemporada a l'octubre de l'any passat, quan a mi m'operaven.
Les lesions configuren la cara més dura i difícil de l'esport i sovint la recuperació física és llarga i més per l'esportista. Vaireda subratlla la diferència d'hores que porta dalt de la bicicleta respecte als seus competidors.
Jo vaig començar la temporada al juny, llavors, clar, també porto moltes menys hores que ells a sobre i molt menys cremat, no? Per tant, jo el meu objectiu és ara ja el gener començar a tope i l'any que ve, exacte, ja no hi ha excuses de que no hi ha temps de preparació ni res, l'any que ve és a gas.
La nova temporada de Bicitrial arrencarà d'aquí uns mesos amb les primeres proves.
La Unió Esportiva Olot i l'Hoquei Olot van acabar el 2024 així.
Som-hi, que juga Juaco, fa la centrada, amb el cap la treu la defensa, encara és bona dins l'àrea, la té Juaco, la fa la centrada, la pilota és per Marc Mas, que remata, gol!
I va Prato, llença Prato, fita, llença ben, agafa la conducció per aquí, per allà, gol!
Ho van fer amb gols i sumant punts. Aquest 2025 el volen començar amb victòria. Aquest diumenge, a Ràdio Olot, tarda 100% esportiva. A partir de 3:15 de la tarda, la prèvia del Palafrugell, Hoquei Olot. A les 4:10, el partit, en Roger Isern des de Palafrugell. I a partir de les 5 de la tarda, Unió Esportiva Olot, València-Mestalla. Des de l'estadi municipal, amb David Planella i Pere Ribas. L'Hoquei Olot i la Unió Esportiva Olot es viuen i s'escolten aquí, a Ràdio Olot.
I avui a la contraportada acabem amb bon sabor, perquè Ferrer Xocolata commemora els 300 anys de la Font de l'Àngel amb una escultura gegant de xocolata negra. El propietari Jordi Ferrer ha explicat que feia temps que tenia ganes de representar aquesta figura que s'exposarà a la zona de degustació perquè la gent la pugui veure.
"300 anys no es fan cada dia. Amb motiu d'aquesta efemèride, des de Ferrer Xocolata van pensar que seria bona idea representar la Font de l'Àngel d'Olot en xocolata i que fos la mona d'aquest Nadal. Segons el propietari, aquesta és una manera d'homenatjar la font i tots els canvis que ha tingut durant aquests 3 segles. Ferrer explica que era un projecte que feia temps que volia fer per la importància d'aquesta font per a ell, la seva família i el seu comerç.
Aquest, la veritat és que ja portava temps que tenia ganes de fer la font perquè, per dues coses, una, pel repte de reproduir-la i perquè és una cosa que ja ve de tradició de família, perquè el meu pare també ja l'havia fet una o dues vegades i vaig pensar que jo també la volia fer, no? I bueno, això coincidint amb les dates aquestes, doncs vam dir, ostres, és un bon moment, ja no només la font de xocolata, sinó les altres coses que hem fet dedicades a la font."
El procés de construir aquesta font en xocolata no ha estat fàcil. La Font de l'Àngel de Ferrer Xocolata només porta un tipus de xocolata, la negra. En total, s'han utilitzat uns 40 quilos en plaques gruixudes i és una peça que fa 1,85 m d'alçada. En total, Ferrer explica que han pogut estar treballant en aquesta figura unes 3 setmanes entre els patrons, els dibuixos, agafar mides i tallar-les, entre d'altres. A més, com és tradició, la mona de cada any es trenca un cop passen les festes, una tradició que enguany no seguirà i és que des de Ferrer Xocolata volen guardar-la i poder-la ensenyar a tothom.
"Aquesta serà la primera des de que tenim Ferrer Xocolata que la guardarem, que no la trencarem. Al ser un element que es pot dir clarament el que és i que la gent ho pot reconèixer així d'aquesta manera, doncs vam decidir que la guardaríem a baix a la zona de degustació amb una urna perquè la gent la pogués anar veient durant el temps."
Ferrer explica que és molt més complicat fer figures petites de xocolata perquè t'has de fixar molt bé en els detalls i tens menys marge. En canvi, figures grans com la Font de l'Àngel tenen el seu grau de dificultat, però són més fàcils de fer.
Doncs amb bon sabor de boca tanquem aquest informatiu migdia de dijous 9 de gener de 2025. Més informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.